Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Amb el Pere Martí, un dilluns més, dedicarem una estoneta a l'anàlisi, a la reflexió, en diem feinejar amb la filosofia. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
Amb què feinejarem aquest matí? Què ens proposes?
Mira, avui la meva idea és parlar de les idees, és a dir... En alguns programes hem estat pendents de l'actualitat i avui ens en separarem una mica i viatjarem per terrenys d'allò que se'n diu més estrictament filosòfics. Veurem, tota manera, per no perdre el costum, partirem d'una actualitat molt, molt rabiosa, la més rabiosa actualitat, que és aquesta... aquesta època de compres desaforades en les quals estem immersos. Imaginem que entrem en una botiga, no costa gaire.
No, et seguim fins aquí.
I li demanem a la dependenta, escolti, posi'm un jersei exactament igual que el que van comprar el dissabte passat. Bueno, és una pregunta normal, no? Llavors, pot ser que la dependenta ens contesti, sí, sí, cap problema. O bé... també podria contestar, ho sento, però exactament igual no podrà ser. Clar, si ens contestés això darrer, què pensaríem nosaltres? O bé que s'han esgotat les existències d'aquell model, el més, diguem-ne...
el més probable.
Habitual, el més probable.
Sí, sí.
O bé que, malgrat existir existències d'aquest model, malauradament la dependenta no ens pot garantir que sigui exactament igual. Per tant, partirem d'aquesta segona possibilitat, preguntant-nos sobre aquesta noció, aparentment doncs, senzilla, no? Sense massa problema, tot i que ja saps que quan comencem així sempre...
hi ha un però.
Hi ha alguna cosa amagada al darrere.
Sí, sí.
Ens preguntarem per això, aparentment tan senzill i quotidià, com què és la igualtat.
A partir del jersei, eh?
A partir del jersei. Hi ha dos jerseis exactament iguals... Bé, i tot i que hem començat per un escenari actual, no ens mantindrem de moment en l'actualitat, sinó que farem algun pas enrere. Ja saps que quan fem alguna anàlisi, alguna reflexió, normalment busquem referents en la història de la filosofia. En aquest cas ens anem una mica lluny, ens anirem al món dels grecs, en Plató. Perquè Plató va fer una bona reflexió sobre aquesta qüestió en un diàleg, en diferents llocs, però en un diàleg anomenat el Fedó. Els diàlegs platònics, com ja saps, tenen un tema central, no? Però en aquest cas, en el Fedó, és la immortalitat de l'ànima. Nosaltres no, avui no ens hi posarem, tot i que és un tema que hem tractat alguna vegada. Però en aquest diàleg hi ha altres temes, diguem-ne, secundaris, que estan enfocats a aquest tema central. Un d'ells és l'existència d'idees innates, o no. Per què li interessava això a Plató? Home, perquè si podia demostrar que les idees existeixen abans de que nosaltres naixem, doncs llavors segurament l'ànima que coneix aquestes idees també hauria d'existir abans, per tant l'ànima podia demostrar que era immortal seguint aquest camí de raonament. I així, doncs, es posa la feina i diu, a veure, com a punt de partida, parlem de la bellesa. Com podem saber que una cosa és bella? Com podem saber si no coneixem prèviament què és la bellesa? Això és una cosa bastant senzilla d'entendre, no? Imaginem que tu t'ensenyen una foto d'algú i dius, escolta, el reconeixes. I dius, home, jo no l'he vist mai, no he vist cap foto tampoc d'aquesta persona, no puc saber qui és. Per saber què és una cosa, si tenim un model en poder comparar, i dir, doncs sí, és això. Doncs si no hem tingut mai la noció de bellesa, no hem conegut la idea de bellesa, com podem saber que una cosa és bella? I d'on hem tret aquesta idea, aquest model previ? Com que la qüestió de la bellesa té moltes connotacions i aquí, doncs...
Es podien fer mal, eh?
Fàcilment ens perdríem en debats col·laterals. També ell pren aquest camí i diu, no, parlem de la igualtat. Com sabem que dues coses són iguals? Algú podria dir, home, de l'experiència, no?, de veure coses iguals, però què vol dir? Veure, tu veus dues coses i són iguals. I com saps que són iguals? Si no saps prèviament a veure aquestes coses, si no tens un model amb el qual poder comparar i que diguis que són iguals. Això a ell li serveix per seguir endavant en aquest camí de que aquestes idees, doncs, existeixen prèviament i són les que fan possible que nosaltres coneixem, etc, etc, i al final, com deia, això serveix per recolzar l'existència prèvia de l'ànima. Aquest és un debat interessant, independentment de l'objectiu final que es plantegés. Com sabem que dues coses són iguals? Com coneixem el que és vell i tantes altres coses si no sabem prèviament o no tenim aquesta idea nosaltres? De fet, podríem dir que tota la història de la filosofia es divideix en els autors que plantegen o defensen que existeixen aquestes idees prèvies, que a partir de Descartes en diem idees innates, i aquells que plantegen que no existeixen. En una banda trobaríem els innatistes, o en els termes més tècnics, idealistes. Podríem posar-hi aquí Plató, Agustí, Descartes, Kant... Kant, amb alguns matisos que potser després veurem. I a l'altra banda, hi podríem posar els antiinnatistes o empiristes, aquells que creuen que tot el nostre coneixement prové de l'experiència, és a dir, del món sensible. Aquí tenim potser Aristòtil i, per descomptat, molt més modernament, els empiristes, els positivistes, etc. Aquests que parteixen d'aquesta tesi. La ment és buida. I nosaltres anem omplint la teoria de la tàbula rasa, la pissarra en blanc. I l'experiència va deixant la seva empremta, igual que un segell deixa la seva empremta en una planxa de cera. Aquestes són dues posicions, diguem-ne, molt enfrontades i que continuen batallant avui dia en diversos camps. Però abans deia que... A Kant el podien posar en el terreny dels innatistes, però que valia la pena fer un matís. Aquest és un matís que crec que és prou interessant, que algun cop ens hi hem referit, però potser avui tenim ocasió de fer-ho amb més, una mica més de profunditat. De fet, Kant en vam parlar fa poc amb la metàfora del colom. No sé si recordes que dèiem que en aquesta paràbola Kant criticava els que es queixaven de les limitacions que posem a la seva manera d'actuar, igual que el colom es queixa de la resistència de l'aire. Sense aquesta resistència no podria volar. Els límits a la nostra manera d'actuar són els que fan possible justament la nostra llibertat. De forma, dèiem, aparentment paradoxal, no? Sense limitacions no hi ha llibertat. Llavors parlàvem d'uns altres temes. Avui, com que estem parlant pròpiament del tema del coneixement, anem a la qüestió pròpiament que plantejava Kant, perquè aquesta metàfora, diguem-ne, aerodinàmica, Kant l'aplicava bàsicament al terreny del coneixement, i ell la dedicava amb els seus companys i col·legues metafísics, dels quals ell havia format part, fins que, doncs, va veure que no anava enlloc. Aquests metafísics es queixaven de que els empiristes els volien limitar la seva total llibertat del pensament, de fer anar el seu pensament allà on ells volguessin. I Kant els deia, sí, sí, vosaltres podeu fer metafísica, podeu fer teories molt lluminoses i lliures, i en realitat, què heu fet? No heu avançat, esteu al mateix lloc. Quan acabeu tota aquesta gran teoria, esteu al mateix lloc on havíeu començat. És a dir, no serveix de res. Perquè ell estava convençut, com els seus col·legues metafísics, de que sí que existeixen idees, que són prèvies, que no les adquirim de l'experiència. Són coneixements innats. Però, a diferència dels seus companys metafísics, ell creia que aquestes idees, aquests coneixements, tenien un caràcter estrictament formal. Això sembla una mica difícil de copsar, però ho veurem, crec que, fàcilment. Que no són idees substantives, que tinguin un contingut que ens permeti conèixer la realitat. tal com és. No ens diuen res sobre la realitat. Aquestes idees prèvies són com a motlles que només esdevenen realment operatius i serveixen per alguna cosa quan els omplim de tot allò que ve de l'experiència. Dit d'una altra manera, ens serveixen per ordenar, donar forma a tot el contingut que ve de l'experiència, dels sentits, del món sensible, i a partir d'aquí és quan obtenim un coneixement que sí que és aplicable i útil per al món real. Òbviament, no tots els metafísics els va agradar que limitessin la seva capacitat de vagar lliurement pel món del pensament, sí. Especialment el potser més brillant metafísic de la història, Hegel, que li tenia una especial mania a Kant, com s'havia atrevit a posar límits de manera tan prosaica amb això del món sensible, el pensament purament ideal. Però bé, més enllà d'aquest combat o aquesta lluita, en la qual ara jo no faré d'àrbitre, sí que m'agradaria aprofitar per comentar algunes de les tesis incloses en aquest plantejament de que hi ha alguns coneixements innats, perquè en ple segle XXI, i Kant és del 18-19, són sorprenents. Per exemple, el que Kant pensava sobre l'espai i el temps. Kant ens diu que l'espai i el temps no existeixen fora de nosaltres, que només existeixen en la nostra ment. Són algunes d'aquestes formes que tenim ordenadores, d'aquestes idees prèvies que tenim en la ment i que ens permeten donar forma a ordenar a la realitat sensible. D'entrada, això sembla estrany. I diguem, l'espai, però si, escolta, l'espai és una cosa que tothom coneix i està tot arreu. Molt bé, fem un petit experiment. Aquí mateix, a l'estudi, no serà molt llarg en el temps.
Aviam.
Què percebem aquí a l'estudi? Què perceps aquí a l'estudi? Objectes?
Uns quants, sí.
I l'espai? El perceps, l'espai? No.
Bé, puc tenir una noció, però és molt teòrica.
Una noció, no. Però el perceps?
No, en absolut.
Clar, Kant no nega que l'espai sigui una noció, una idea, però el que nega és que obtinguem l'espai de l'experiència. És el contrari. Tot el que nosaltres pensem en el món sensible sempre és en l'espai, perquè ordenem aquestes experiències sensibles a través de la forma ordenadora de l'espai. Però quan ens presentem a voler captar i percebre l'espai, impossible. Per tant, potser no és tan extravagant com sembla a primera vista aquesta concepció de l'espai. Espera't que en tindrem.
M'espero.
Anirem una mica més enllà.
Estira el fil.
Amb el temps passaria alguna cosa semblant, però el raonament seria bàsicament el mateix, i veiem que al llarg de la història hi ha molts intents de definir el temps que no acaben de cloure la qüestió. Aristòtil deia que és la mesura sensible del moviment, Newton deia que era un mar neutral on passen els fenòmens, Bergson, que és una cosa viscuda i ja ens renuncia que sigui alguna cosa objectiva. Però bé, quina és l'evolució que després de Kant han anat tingut en obtenint aquests plantejaments de que hi ha alguna cosa abans de l'experiència, una cosa innata, que modifica, que ordena, que canvia allò que arriba de l'experiència? Això ha anat evolucionant, i aquesta idea, avui dia, diguem-ne postkantiana, s'ha afirmat molt, i quasi bé ningú ja discuteix que el nostre coneixement de la realitat està mediatitzat per idees que tenim prèviament nosaltres. Fins al punt de que després de Nietzsche hi ha ningú, o molts pocs, discuteixen que nosaltres coneguem la realitat directament, sinó que la construïm. I diem construïm per no dir ens la inventem. que inventar sona malament a les nostres orelles, no?
Sí,
però
sí.
I podem dir, doncs, té una existència virtual o només dins la nostra ment. I això no sona tan malament, però al final és el mateix. Ens inventem la realitat? Recordem aquí la metàfora del colom. El colom pot volar lliurement? No. Ara, nosaltres ens podem inventar la realitat? Sí, però llavors ja no és filosofia. Llavors és poesia. No, clar, nosaltres podem fer volar el nostre pensament cap on vulguem, sense intentar superar aquests límits als quals estem constrets, estem impossibilitats d'anar més enllà. A veure, un dia podem fer un programa parlant de la poesia i la filosofia, perquè un dels més grans filòsofs, el senyor Heidegger, ens diu que la poesia és la casa del ser. Però bé, això ho deixarem per una...
Apunta la idea.
Per una altra ocasió.
Sí.
Per tant, nosaltres podem inventar el que vulguem, però al final aquestes invencions, aquest món que construïm, aquesta realitat virtual, serà o no aplicable al món real en funció de si realment hi té algun tipus de relació o de contacte. És a dir, si nosaltres hem realment usat aquesta capacitat de pensar, d'abstreure, etc., tenint en compte aquests límits als quals estem sotmesos. I això ens ho dirà la realitat. No, no, aquí sí que no hi ha discussió. No, no, la pràctica és la que ens diu, no, el que tu dius és una cosa molt bonica, però això no té res a veure amb la realitat. Això és poesia, el que tu vulguis. Hem arribat aquí partint de la idea d'igualtat i m'agradaria no acabar el programa sense aprofundir-hi encara una mica més, estirar una mica més el fil, donar-hi un tomb de cargol, perquè és una idea interessant. I anant una mica més enllà en el temps encara de Plató, anant als primers, els dos gegants anteriors a Plató, abans de que Atenes centralitzés tota la qüestió filosòfica i cultural grega. Estem parlant de Parmènides i Heràclit, amb els quals, com deia Piqué, l'enyorat Piqué, amb ells va començar tot. Aquests senyors, comencem per Parmènides, ell defensava que només existeix una única identitat immutable, i per tant que no hi havia res més, i molt menys dues coses iguals. Si dues coses són iguals és que són la mateixa, i si no són la mateixa és que no són iguals. I com, però pot haver dues coses exactament iguals. Diu, no, no, a veure, si hi ha una cosa i una altra, una no és l'altra. I si no és l'altra, vol dir que hi ha alguna cosa que les diferencia. Perquè si no, seria aquesta. Per tant, és impossible que existeixin dues coses iguals. Déu-n'hi-do. Però llavors arriba Heràclit i ens ho complica una mica més, perquè diu, sí, sí, d'acord, si dues coses poden ser iguals perquè canvien, però justament, com que el canvi és l'essència de la realitat, tot està permanentment canviant, és a dir, deixant de ser el que era, i en conseqüència, no és tan sols que no hi pugui haver dues coses iguals, que no hi ha res que sigui igual a si mateix.
Això ho tenim molt assumit, no? Nosaltres, actualment?
És una qüestió que es té assumida fins a cert punt, perquè la qüestió de la identitat continua sent un punt central de la nostra, manera de pensar en general, de la nostra manera de funcionar. La ciència ho té assumit fins a cert punt, perquè continua mantenint que existeixen objectes i realitats molt sòlides i indiscutibles. El senyor Parmènides, el senyor Heràclit ens deia, no et pots banyar dues vegades en el mateix riu, oi? Ho dic moltes vegades. Però el que no ens acabem d'assumir és que, com que canvia, és un riu. Si no canvies, no seria un riu. Per tant, si ens podem banyar en el Foix, és perquè el Foix mai és igual al Foix. Però per això ens podem... Igual que nosaltres mateixos. Som nosaltres mateixos perquè canviem. Només en el món virtual la igualtat seria possible, ja ho sabem, en el món de la matemàtica, sí, 2 i 2 són 4, però en el món real 2 pomes no són igual mai a 2 pomes. Fins i tot en el terreny social, quan nosaltres busquem la igualtat en el món social, resulta que hem de fer-ho a partir de la diferència. Perquè a ser iguals ens hem de tractar diferent. Uns han de pagar més impostos i els altres no tant. Perquè si no, si ens tractem igual, arribem a ser diferents. I per ser iguals ens hem de tractar diferents. Ui.
Embolica que fa fort.
Una mica complicat, no? Bé, de tot aquí, què podem extreure'n de tot aquest conjunt de plantejaments que avui hem explorat? Home, que si les nocions socialment més senzilles i assequibles ja comporten aquest nivell de complexitat i paradoxa, no és estrany que en el món del social, en el món del el terreny de la política, hi hagi tant marge per fer-nos passar gat per llebre. És comprensible. Per tant, què hauríem de fer? Doncs, home, és convenient sempre una mica de prudència, calma i reflexió abans de pronunciar-nos i abans, evidentment, de donar el nostre consentiment o adhesió. Qualsevol d'aquestes coses aparentment tan senzilles i òbvies. Perquè, com deia un altre d'aquests clàssics d'abans de Plató, el senyor Gorgias, el famós sofista, el llenguatge és l'arma més poderosa que existeix. Per tant, procurem conèixer-la bé. I així potser aprendrem a saber adonar-nos quan aquesta arma està sent usada en contra nostra. És una feina complexa, constant, permanent, i que mai tindrem una seguretat, però com a mínim tindrem una capacitat una mica més millor per no això, donar el nostre consentiment a la primera d'aquestes paràboles que semblin molt interessants, molt senzilles, molt òbvies, però que en realitat amaguen aquesta complexitat. Sense aquesta complexitat, res realment té una consistència. Res és igual a si mateix.
Pere Martí, moltes gràcies per aquesta estoneta de reflexió al voltant de les idees i del coneixement. Bona setmana.
Fins la propera.
Vespres de bohèmia i d'il·lusió, jo no m'atrapo en la raó de com et vas poder oblidar allò. Busco però no hi trobo explicació, només la desil·lusió de tots aquells petons que em faig.
Ara sí, ja podem punxar el disc de la Marató, no només escoltar fragments com fins ara, sinó en la seva totalitat, perquè sortia aquest cap de setmana. I una de les peces que recull són aquests Vespres de Bohèmia a càrrec de Mama Duixa. No sé com oblidar-te, com fer-te fora amb tant que ho sento, des de que vas deixar-me, la vida la pateix.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un darrer repàs a les notícies dins el Penedès en xarxa. Nou servei de bus urbà a Cunit a partir d'avui. Avui, dilluns 2 de desembre, entra en funcionament el nou servei de bus urbà de Cunit. Aquest servei incorpora millores significatives per optimitzar els desplaçaments dels usuaris, incloent una nova parada al camp de futbol municipal i l'augment de la freqüència de viatges a les dues parades de Costa Cunit. Segons el regidor de Mobilitat i Transport Públic, José Manuel Cavada, aquesta actualització respon a l'objectiu de continuar millorant un servei que ja supera els 200 viatgers diaris per tal que segueixi sent una opció còmoda i eficient per als desplaçaments dels cunitencs i cunitenques. El servei es mantindrà amb 16 viatges diaris, de dilluns a divendres feiners, sense canvis en les tarifes pròpies. El bitllet senzill continuarà tenint un cost d'un euro. Campanya per millorar la gestió dels residus de vidre als bars i restaurants de Santa Margarida i els Monjos. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha posat en marxa una nova campanya informativa adreçada als bars, restaurants i establiments del sector Horeca amb l'objectiu de promoure la correcta separació i gestió dels residus de vidre que es generen en aquest àmbit. A partir d'aquesta setmana, diverses persones degudament acreditades passaran pels establiments per informar sobre la campanya, proporcionar informació detallada i resoldre dubtes. Aquestes visites tenen com a objectiu garantir que tots els establiments coneguin les seves obligacions i comptin amb els recursos necessaris per implementar una correcta gestió de residus. Tot i que el municipi ha aconseguit un 41,48% de recollida selectiva de residus l'any 2023, ja no cessa temps d'arribar al 50% marcat per la Unió Europea per al 2020 i encara queda camí per assolir el 55% previst per al 2025. En col·laboració amb l'entitat sense ànim de lucre Ecovidrio, es facilitaran cubells gratuïts per la separació dels envasos de vidre. Segura Viudes llança la campanya de Nadal i presenta dos nous caves. El celler Segura Viudes llança els nous caves Brut Reserva 2022 i Rosé Vintage 2022 en el marc de la seva campanya de Nadal, protagonitzada per la xef i ambaixadora de la marca Vicky Sevilla. En l'esdeveniment d'inauguració d'aquesta temporada nadalenca, la marca ha volgut ressaltar el compromís que tenen amb el seu llegat, les seves arrels i la seva història, amb un visionat a l'abast de tothom que posa de relleu la importància de respectar les arrels i l'autenticitat en sintonia amb els valors de la marca. En les imatges es pot veure com la xef Sevilla, propietària del prestigiós restaurant Arrels, ofereix un sopar d'alta gastronomia com a tribut i homenatge a la tasca de l'equip del celler, des de la vinya fins a les caves, reconeixent així la seva dedicació a la qualitat i la tradició. L'acte inaugural de la campanya de Nadal s'ha celebrat amb la participació de premsa especialitzada i influencers gastronòmics. De fet, s'ha ofert una experiència de maridatge sensorial que fusiona els aromes dels nous caves i vins de Segura Viudes amb la gastronomia, de la mà de Vicky Sevilla i François Chartier, una referència mundial en la ciència dels aromes. I acabem explicant-vos que la Penedès Film Orquestra oferirà dos concerts benèfics per ajudar a rehabilitar l'Escola de Música Unió Musical Paiporta. Arran dels danys provocats per la Dana al País Valencià ha sorgit la iniciativa solidària per part de la Penedès Film Orquestra amb el suport de la Fundació PINAE i la col·laboració de l'Ajuntament de Vilafranca d'organitzar concerts benèfics. L'objectiu és ajudar les necessitats econòmiques per la rehabilitació de l'Escola de Música Unió Musical Paiporta, així com l'adquisició de nous instruments. El concert serà un recull de les bandes sonores més icòniques dels darrers temps. En un inici estava previst fer una única actuació el divendres 10 de gener a 8:45 del vespre a l'Auditori Municipal Maria Rosa Juncosa de Vilafranca, però després d'haver-se exhaurit les entrades, s'ha programat un segon concert el mateix dia a les 6 de la tarda.
Penedès en xarxa.
Entomem la recta final quan passen 5 minuts de 11:45.
And now the end is near, and so I face the final curtain.
La nostra coach i psicòloga de capçalera, la Montserrat Ferraro, ens visita els dilluns quinzenalment i aprenem molt a costat seu en aquestes xerrades al Com ser tu. Bon dia, ben tornada.
Bon dia, un plaer, com sempre, ja ho sabeu. Aquí estem per ser nosaltres mateixos i nosaltres mateixes.
Avui va d'admiració.
Sí, va d'admiració. Un dels trets importants per l'atracció amb la relació de parella i amb la relació amb les persones. Aleshores, l'admiració és altament important, és un dels trets. Vull dir, t'atrau algú perquè l'admires i t'atrau algú perquè tens una atracció més física, química, també. Però l'admiració és un element important que molts cops dintre de les relacions de parella es va perdent i que té un punt de fuga que necessitem posar en evidència amb aquesta societat actual.
M'agrada molt aquesta expressió, punt de fuga.
És un punt de fuga.
Hi ha algun moment que se'n va?
Sí, algun moment que se'n va la cosa.
Quan dius admiració dins la parella, mútua, no?
Sí, admiració mútua. És veritat que les dones poden admirar la saviesa, la intel·ligència, la humanitat, la gestió emocional, que sigui delicat, que tingui detalls. Vull dir, i els homes normalment admiren la llestesa, l'habilitat, la capacitat de treball de la dona, la gestió familiar. Però arribem a un punt en què la dona s'ha immers a la societat, encara que no està ben considerada, siguem realistes, i que s'han fet moltes coses per la dona, i que s'està batallant, i és veritat que trepitgem fort, i hi ha molts homes a favor d'aquesta igualtat, malgrat les diferències, i em sembla que som prou llestos per saber el que estem dient quan diem igualtat. Però és cert que s'està desdibuixant la imatge masculina. Hi ha molts homes que van avançant, però altres que no saben com situar-se i que es queden com encongits davant d'una situació en la qual se'ls ha acabat ser l'heroi, se'ls ha acabat tenir més diners, se'ls ha acabat ser més intel·ligent o tenir una feina de ranga més important i no saben exactament què han de tenir. És veritat que poden tenir moltes més coses i que no té importància. La dona té una gran capacitat d'admirar a la persona que té davant. I a l'home li agrada ser admirat. Però la pregunta és, a l'home li agrada admirar una dona que sigui més intel·ligent? Perquè dintre dels atributs que us acabo de comentar no està la intel·ligència. Li agrada que sigui hàbil, li agrada que sigui, que tingui llestesa, que se'n surti. Però si comprova que té més intel·ligència o més posició social que ell...
Si guanya més.
Si guanya més economia... que realment el que li preocupa no és que guanyi només més, sinó què farà amb els diners que guanya de més. Això és una altra cosa que parlaríem a part, perquè vaig estar investigant i realment és allò que té ella de més que ho vull jo, no solament que guanyi més. I llavors la història és, té més posició, la valoren més, i aquí és on punxo més, i de cop i volta me l'estimo molt, però s'acaba la relació de parella, se m'acaba la... No puc seguir admirant perquè em sento de menys. Aleshores... Estem parlant de que aquesta nostra societat està pujant amb un problema d'egos estrany que ara el gènere masculí. Ja no dic el sexe, sinó el gènere masculí.
I aquest punt de fuga és a causa d'anys de convivència, de desgast, o
no,
canvien les circumstàncies i es pot donar? Perquè el punt de partida, quan una parella comença, és admiració mútua, no?
Sí, sí.
Pressuposem això.
Sí, hi ha un llibre preciós, que no estic fent propaganda, però us el recomano, que és La princesa que creia en els contes de fades, que és carinyo, vull treballar, et sembla bé que treballis, fa molts anys, d'aquest llibre, i l'altre, sí, home, sí, treballa, fes coses i tal... I a l'hora de treballar, com el que percebeix el marit o la parella és que està moltes hores fora de casa, que tot allò que ella feia no es fa i que algú té que fer i s'ha de repartir, doncs comença a mosquejar-se d'allò que l'havia animat a fer, comença a mosquejar-se després perquè ell perd quota, i el punt de fuga, perd quota de temps, perd quota de qualitat a la llar, perd quota de comoditat quan arriba a casa, perd quota. En vez d'entendre que és una responsabilitat dels dos, el que entén és que per quota si ella treballa. És dir, no fa molt lluny un company que ara és mort i que és una persona excel·lent, estupenda, era capaç de dir que el fet de que les dones entressin en el món laboral i estaven traient llocs de treball als homes.
És dir, perdona,
aquesta concepció...
No fa gaire, gosava dir-ho en veu alta.
Sí, sí, no fa gaire, estem parlant de l'any potser... 89-90, home, fa, però no fa gaire. Jo crec que no fa gaire.
No tocava tampoc,
no tocava,
ni pel moment.
Exacte, jo crec que no tocava. Aleshores, clar, aquestes concepcions, tu veus persones estupendes, però que venen del sistema educatiu i del sistema social en el que jo em moc.
Antic.
Sí, sí, antic. vull dir, antropològic, diria jo, ja, antropològic.
Però ancestral.
És ancestral. És veritat que una dona, vull dir, un home, arriba, triomfa i té moltes dones que l'admiren al seu voltant. Una dona arriba, triomfa, i on estan els homes? I si no, mira la pel·lícula del Mel Gibson, que és com ho piensen les mujeres, no sé si l'heu vist, però és una pel·lícula que ell, de cop i volta, per una cosa elèctrica, és així fantasiosa, però real, doncs comença a escoltar com pensen les dones i li treu el lloc de treball a una companya seva, perquè comença a xupar plano del que ella va pensant i llavors presenta els projectes a la seva empresa abans que els presenti ella. Aleshores dius, bueno, una dona que és intel·ligent, que és vàlida, a més d'admirar-la, el que fas és xupar-li plano. Que ho faria igual amb un home, ja ho sé. Però és el tarannà una mica general. No donar el crèdit o no poder sentir aquesta admiració per una dona que triomfa. I el fumut és aquestes relacions de parella que estan encantats de la vida, però que si ella té un lloc laboral més triomfador, si està satisfeta amb aquest lloc, a més, o hi ha dificultats però els tira endavant, i si ell encara no ha trobat el seu espai-temps i se sent una mica com que es matxaca per no estar situat laboralment com voldria. A lo millor té una bona situació.
Perquè potser se sent menys tingut.
Exacte, a lo millor té una bona situació, però no la que voldria. Perquè podem parlar de que hi hagi una situació més inferior, però una situació una mica igual, no tan alta, però que no és la que ell voldria. És dir, que és un problema personal, no és un problema de relació de parella. Però resulta que això acaba, des del gènere masculí, revertint amb la relació de parella. Ja tinc diverses situacions de que les dones no entenen i que la frase és t'estimo molt, però ho hem de deixar.
Així s'acaba. Comença amb el punt de fuga.
Exacte.
I al final del camí...
És que no sé què passa. És que
aquesta
no sé
és
què
la
passa.
Sortida que troben.
Exacte, no sé què passa. No
més
sé
masculina
què passa.
Que femenina.
Sí, 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 sí.
Masculina.
Sí, sí, en general és més, és un tant penescent masculí. No dic, no, que no puguin existir en el femení, però a vegades les dones, com connecten una mica més amb les seves emocions, li poden dir altres coses al tallar la relació. O a vegades poden desaparèixer, que també ha succeït. Desaparèixer, però per altres qüestions. ¿Vale? Vull dir que el ghosting no solament existeix en els correus electrònics, ni en el Team, ni en coses d'aquestes, sinó que també existeix a la vida real. El que diu, escolta, ho deixem, i què? No, és que ja no vull seguir més, és que no sento el mateix. Clar, dones aquesta expressió, però no argumentes per què. Llavors és veritat que llavors l'altre, i si en aquest cas és noi, que això s'ha donat amb noies també que han dit això, un ghosting, ¿vale? Doncs l'altra persona s'ha de currar a dir, a veure, què ha passat, què no ha passat, que si fem un treball psicològic per poder tancar porta. Perquè quedar-te sense saber in eternum no us ho recomano gens. Tanqueu porta. Si algun dia us ha passat això, no us preocupeu. Segurament...
Cop de porta?
Exacte. Si seguíeu la mateixa persona, acabaríeu pringant o patint per una banda o una altra. Per tant, és important tancar porta, recollir l'alfombra, que jo fa molts anys deia i em fa molta gràcia, que és dir, quan et relaciones, tires una alfombra, l'altre tira una alfombra i anem unidets, no? Llavors, clac, 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 recolleixes l'alfombra, que són les teves coses que s'ha portat a la relació, les teves capacitats, característiques, virtuts, defectes, te'n quedes, que són teus. Si algun els vols generar, els regeneres i després enfoques. Mira, el tema de falta d'humanitat o de percepció terrícola, que li dic jo, de que són persones. Aleshores, ens movem en una vida social, però són persones i el que vols no és una professió al teu costat per caminar, vols una persona. Però a vegades això ens oblidem. Vull dir, vols una persona per caminar al teu costat. Aleshores, què succeeix? Doncs que des del gènere femení pot estar una mica més clar per educació sistemàtica, encara que hi ha les dubtes que he pres nota per no oblidar-me, que algú es deu estar pensant a casa, diu, sí, sí, però a les dones els interessa que els homes tinguin pasta, sí, sí, clar, admiren, i els interessa que tinguin diners, ¿vale? Però una cosa és el que ens interessa i l'altra és el que també admiren. Admiren la saviesa, admiren que es puguin sentir relaxades, que és una persona que tingui la seva vida realitzada i que no tinguin només que fer-la ella, però que ho puguin fer, no? Aleshores, això és important. Per tant, si tornem una mica a l'origen, és la relació més terrícola, que us deia. És una relació persona a persona. Caminem junts, ni tu per davant, ni jo per darrere. Caminem junts.
Però deies, hi ha un moment que potser la història comença així, caminant plegats, però hi ha un moment, tu l'anomenaves el punt de fuga.
Sí, sí, aquest punt de fuga.
En què es comença a distanciar, a obrir, cau aquesta admiració. Com ho revertim?
Mira, jo...
Quins són els símptomes de que estem al punt de fuga?
Jo crec que el que hem de fer, i és una cosa que jo m'estic plantejant, fer formacions, vull dir, fer contextos en els quals explicar el nou rol masculí, vull dir que no passa res, vull dir que en certa manera hem d'entendre la normalitat que no vol dir que tu siguis menys perquè l'altre tingui un treball, o sigui, com realment treballar-te la teva pròpia autoestima. El problema és d'educació. Imagina't, per exemple, algú que ha nascut en una família i llavors tots són nois. S'ha relacionat amb nois i de cop i volta està acostumat a batallar per ser ell el primer, no? Aleshores, si de cop i volta té una parella, que la parella triomfa, i ell, que era el més petit o el mitjà, doncs estava batallant per ser el primer i després al col·le batallava i es feia la seva comandita i aconseguia ser ell el número 1, ¿vale? A dures penes, de cop i volta... Si té que estar competint amb la parella, perquè la parella, és que no entra ja. Vull dir, ja estem parlant, perquè m'entengueu. El que estem parlant és que ve de la base, que ve de l'educació bàsica, de que potser, com sempre ho hem dit, vull dir, no, els pares estan molt ocupats, no hi ha atenció, no hi ha reflexió. Sempre, algun cop, amb els nostres programes, crec que he parlat del pare d'un nedador que jo estava treballant, que me l'hagués ficat en un potet de vidre de formol i me l'hagués endut a passejar per totes les conferències o sessions que he pogut tenir, perquè aquell home...
Què feia, també?
És que el David, que era un tio molt mac, que a més crec que viu aquí a Vilafranca, vull dir, era nedador i volia passar a waterpolista amb el Club Natació Santa Eulàlia, i llavors estàvem treballant psicològicament, perquè jo portava la psicologia d'esport del club i era una situació molt maca, i treballàvem perquè llavors no era tan famós ser waterpolista. Bueno, total, que estaven treballant amb això, estaven fent el canvi, i vaig descobrir en els vestuaris una xerrada d'aquest pare amb aquest fill. I li deia, mira, David, és que les dones són diferents de nosaltres. Si una dona té un interès per tu, has de donar-te en compte que són una mica més sensibles. És ell deia sexe, però clar, ara diríem gènere, és un sexe, deia, diferent al nostre. No et pensis que un cop només regalant-li flors és suficient. Has de tenir present que de tant en tant has de regalar alguna flor. I també això dels detalls, que pot ser una mica així, és molt important per elles. Bueno, això i altres coses més que us diria, que realment...
La psicologia d'estar per casa, però veritable, no?
Una saviesa d'aquell home, i realment, vull dir, el David era un xaval, ha sigut i és, crec, un xaval excel·lent, i d'aquells supercarinyosos, de hola, què tal? Vull dir, clar, l'educació és molt important, i avui en dia estem entrant en una adolescència de sexe, estem entrant en una adolescència d'abusos, estem entrant en una adolescència que hi ha violacions, estem entrant en una adolescència que els homes se senten, els que no actuen així, se senten sesgats perquè diu, jolín, com som els homes, com som els homes, no?
I que criticat, dius, sí, sí.
Clar, aleshores, necessitem una mica redirigir el que per mi és ser noi o ser home, o vull dir, la revalorització i la normalització. Me'n recordo també d'un company que em va fer molta gràcia, perquè quan van descobrir el punto G i que en un punt la dona eyacula, ¿vale? Llavors va dir, ahora sí que creo que no nos necesitáis para nada. Llavors, realment allò va ser... És un company que era molt, molt expressiu, que a més vull dir, està vivint a Andorra en aquests moments i vull dir, era molt, molt, molt... Transmetia molt el que pensava, i penso que per aquí darrere d'això hi ha moltes coses d'aquest tipus, de dir... Per què tu em necessites?
Aquesta por, al final, clar, de no ser necessari.
Per posar els exemples, vull dir, una relació de parella preciosa, maca, que ella va venir aquí a estudiar un màster, jo li donava classes a EAE, la tia va trobar, la noia, va trobar el màster aquí, quan la va acabar va trobar una feina, i ell començava a dir, ai, és que em diu la meva parella que té por que deixem de tenir relacions. Bueno, ja buscarem la picaresca, la vaig ajudar, vam fer altres tipus de treballs, i hi havia una situació que ell havia rebut abusos de petita, ell va ser molt, molt delicat, és una persona que va estar superagús amb ella, estupendo. Ell era necessari, tot anava avançant, ella va fer una juganesca de que no el volia deixar de perdre amb la distància, Barcelona-El Salvador, perquè no he dit d'on era, perdó.
Home, Barcelona, hi ha molts quilòmetres
pel mig. El Salvador, vale? Vull dir que són molts quilòmetres.
Hi ha un oceà pel mig.
Clar, aleshores van aconseguir mantenir la relació, quan van arribar, van estar un anyet, es van casar, m'enviaven fotos, estaven encantats. Vale, doncs una d'aquestes és les parelles que s'ha separat.
Punt de fuga.
Arriba el punt de fuga. I ell ja no és necessari, ella s'havia treballat psicològicament, un any estupendo de trobar-se, de refluir aquells dos anys que havien estat separats i de normalitzar les relacions emocionals, afectives, sexuals, personals, professionals, i en el moment en què ella tira endavant, ell no progressa igual, però té una bona feina, s'acaba la relació.
És ell qui diu,
sí, sí,
no puc seguir.
És ell qui diu, t'estimo molt, però no puc seguir. No sé què em passa. Després la torna a buscar. I li diu, hola, què tal? Perquè tenen uns gossos que intercanvien. I ella diu, no són fills, són gossos. Però intenta mantenir un vincle de connexió. Diu, a veure, sí, es nota que vol, però dol, com deia la iaia.
No sap.
Vol i dol.
Sí, sí.
Aleshores, i al final un dia arriba a casa, se senta, i explica tot el seu progrés professional amb ella. És a dir, li explica amb ella el currículum. Clar, ella treballava psicològicament, amb la qual ja es va anar distanciant, va anar veient que no... Clar, però primer la incògnita total de què ha fet, què ha passat, doncs res, que ell se sentia de menys. Mentre era útil, mentre ell se sentia important o útil...
A la relació,
val. Però si no hi ha aquest paternalisme de protegir, de sentir-me útil i tal, igual que els molts cops, en broma, però en aquests llibres de Joan Gray o també aquests llibres de per què les dones... Vull dir, per què els homes no escolten i les dones es perden els mapes, que també és un altre llibre interessant, doncs ja diuen, i és cert, que als homes els agrada que les dones tinguin por per protegir-les. Els agrada.
Ai, i quan
pel·lícules
això ja,
de por,
quan això no passa,
i diu, ai, tonta, ai,
la
no sé
relació
què.
Se'n va...
Pues sembla ser que no, ja se'ls ha acabat el rol. Bueno, això i altres coses, eh? Vull dir, sembla com si s'acabés el rol, no? I no és veritat, les dones estan equivocats, les dones admiren la humanitat que té la persona, la relació. Evidentment que tinguis una bona conversa, perquè les dones xerren molt, més que els homes, en estadística comprovada. Però que...
Agraciat ja... físicament, també.
Exacte, evidentment.
Els
vale?
diners, també, posem-ho tot, eh?
Tot. Bueno, que sàpigui ser responsable, perquè si una dona té que portar diners mentre l'altra està creixent professionalment, ho farà. I ho farà sense retrets. Que a vegades els homes tenen més retrets. Suposo que perquè tenen l'agòbio aquell de he de portar la família completa tota la vida i no deixar de treballar, i les dones saben que poden ajudar momentàniament i poden facilitar. Aleshores, no hi ha tant retret amb el... o m'ho he trobat, almenys amb les estadístiques que hem treballat i que jo treballo en despatx, m'ho he trobat que no hi ha tant retret. La llàstima és aquest punt de fuga masculí que penso que m'he donat per una manca d'autoconcepte propi i de la ubicació de lo que és ser persona, ja no és ser home ni dona, és ser persona en aquest món i tenir algú en qui caminar i no estar competint. Vull dir, el tema de la competició masclista...
És que és molt masculí, molt innat, no?
Molt innat, per això, però competeix com vulguis, fes esport, que veuràs que la competició se't potencia i arribes a entendre que la competició pura és autosuperació. No és minimitzar l'altre per tu ser important. Aquesta competició és important aprendre-la, per això recomano molta gent que facin esport. No fa falta que tinguis que fer el rendiment, senzillament aprendre a competir i valorar el contrari, i valorar l'altra persona amb la qual pots batallar, saber que tenim una bona relació, però que quan sortim a la pista anem a guanyar. Però per què? Perquè intento jo millorar-me al màxim, i un dia guanyaré jo i un dia guanyaràs tu, i no passa res. No passa res.
I perquè... el guany ha de repercutir en la parella, no? En tots
els... Exacte, la història és que si competeixes en la parella estàs xungat, per dir-ho d'alguna forma. Amb la parella és potenciant-se, és ajudar-nos a créixer. Podem fer picabaralles, picaresques, que les hem après amb els germans o les hem après amb els amics, però la història és sumar, no restar. I mai, mai competir, sinó coordinar-nos i col·laborar conjuntament per aconseguir avançar cadascú de nosaltres pel camí i fer un camí junts, això sí, sempre. Buscar aquells espais que puguem compartir per créixer junts.
de la parella i d'aquesta admiració mútua i de què passa quan es trenca. N'hem estat parlant amb la Montserrat Ferraro. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi bé.
Que vagi bé, gràcies igualment a vosaltres.
Penedès en xarxa.
Quan has tocat el cel i sense prop l'infern, camines sense fe, sense destí, sense saviesa. Fugint del que no entens, fugint d'aquest present, pensant aquells anells, és l'única forma que tens de continuar. Tornarem a ser grans i tornarem quan sortim d'aquesta tempesta, que amaguem rere rostre que hi tornarem.
Nosaltres hi tornarem demà a les 9 i 6 i avui ens acomiadem, tanquem aquest dilluns amb aquesta versió del Tornarem dels Laxen, que trobareu al disc de la Marató a càrrec de Chenoa, Su, Blanca Paloma i el cor Com sona l'ESO. Fins demà.
És temps de ser conscient.